Bona nit, un altre dilluns, un altre dimarts i un altre estil. I el d'avui és l'estil d'una persona conciliadora, pausada, que li agrada escoltar, una persona que intenta ser bona persona, una persona que li indigna la maldat i que el seu desig màxim, com a molts, segurament, és ser feliç. Amb nosaltres aquest vespre, la Tània Cavalcante Ruiz. Bona nit, Tània.
Bona nit, Jané.
Però ets una persona conciliadora.
Sí.
Això m'ho has dit tu al començar. Com entens tu el fet de ser una persona conciliadora?
Doncs la idea és el poder aconseguir, quan estàs amb algú, un clima de tranquil·litat, un clima d'estar a gust amb algú. No, el ser conciliador ho entenc com a mirar que la resta de persones estiguin bé, es trobin a gust, estiguin tranquils, estiguin bé. Mirar a fer el possible per...
Però si parlem de conciliació, vol dir que et deus trobar en situacions d'un cert conflicte.
Sí, tots ens hi trobem.
I llavors no et poses mai nerviosa.
Soc difícil de posar-me nerviosa. De vegades perdo els papers amb tres fills, que ho parlàvem. Tots et pots imaginar. Però em costa. Soc una persona de ment prou freda. No acostumo a posar-me nerviosa. No.
I com es resol això? Callant?
Moltes vegades és callant, sí. No és allò que el que calla otorga, però sí, moltes vegades és saber trobar el moment de quan s'ha de parlar.
Ara anava a dir, i trobes el moment, un altre, busques la cantonada, no?
Sí.
Per tant, ets una persona que aquesta conciliació busques, d'alguna manera, els recursos per arribar a aquella persona, no?
Sí.
Això et porta una mica a no poder una qualitat que comentàvem, que és aquest escoltar.
Sí. Per mi és fonamental. Jo, de fet, quan em vas proposar de fer l'entrevista, t'ho deia, no? Jo estic molt més còmoda escoltant que no pas parlant. M'agrada escoltar, però escoltar de veritat, aquella escolta activa. Escoltar de veritat a les persones, que tenim moltes persones que tenen molt a dir. I moltes vegades ens perdem amb la pressa de voler fer moltes coses o de fer moltes coses molt ràpid i no dediquem prou temps a escoltar els altres.
El que passa que, bueno, el temps va car, d'alguna manera, no? Uh-huh. Tots valorem molt el temps, però no estem disposats a dedicar temps per escoltar.
Però al final s'ha de decidir què és el més important. El temps va car, però un ha d'escollir en què el vol gastar. I que hi ha res més important que al final que les persones.
Aquest escoltar té una comparació, una semblança amb el que seria una mica ser una persona contemplativa de la teva pròpia vida i del teu entorn.
Pot ser. Sí, pot ser. És cert, a mi m'agrada de vegades parar i mirar. I de vegades escoltes no res. De vegades a mi m'agrada molt, per exemple, anar a la platja i no sóc de posar-me molt en el sol, però sí en aquelles hores en què ja no hi ha tantes persones. I escoltar una mica el mar, això m'encanta. O poder escoltar música. O de vegades el silenci. Jo no, o de vegades només el fet d'estar, vas al metge, t'esperes a la sala d'espera, jo no em veuràs amb el telèfon. És mirar i escoltar de vegades el no res.
I escoltar-se un mateix?
Això ja ho suspenc més, eh? Això ja no ho faig tant. Jo crec que és de les coses que menys faig, que és escoltar-me a mi mateixa. Això no... En aquí no...
Per algun motiu especial?
No, és potser la meva manera de fer, no jo, serà que ja em conec massa i no penso que tingui moltes coses a dir-me, no m'escolto gaire.
Però quan tens aquell dia complicat o aquell dia difícil, com ho resol la Tània?
Jo si tinc un dia complicat o un dia difícil, tinc el cap molt, molt... el que faig és més aviat parlar amb Déu, és més aviat el buscar no parlo amb mi, no m'escolto, no seria aquest el camí.
O sigui que aboques una mica els teus sentiments, el teu malestar, l'aboques amb un transcendent, per entendre'ns.
Sí. Sí, quan estic malament, quan em trobo superada o quan em trobo que no estic bé, per mi aquest és el camí, sí.
Quan parlem de que ets una persona pausada, perquè parles a poc, perquè mesures les paraules...
Sí, i perquè el meu ritme, en general, és un ritme lent, és de a poc. També, per tot, eh? No només a l'hora de parlar o a l'hora d'actuar. M'agrada fer les coses a poc.
De totes maneres, en alguna situació hauràs dit amb alguna persona o podem algun fill, para el carro!
Oh, sí. Sí. Stop, és la paraula de... No? Sí. Sí, no sempre. Un té maneres de fer en general, però sempre hi ha situacions per tot.
També comentàvem que a vegades... Una de les coses que et diuen, que tu no m'has dit, però que et diuen sí, i dius, la Tània és una persona intel·ligent.
Sí, això dels que em coneixen i m'envolten sí que és cert que m'ho escolto sovint, sí.
I què fa que ho diguin? Perquè tu deus, d'alguna manera ho deus reflexionar, no? Com és que em diuen això?
Tinc potser una facilitat innata per entendre coses més tècniques o per recordar dades o per... Sí, tinc una facilitat innata que jo no tinc cap mèrit en aquest sentit, que és que la tinc. I sí, puc entendre coses que per mi resulten fàcils i potser per una altra persona doncs no ho són tant.
Clar, tu, per exemple, has parlat de dates. Dates, què vol dir? Aniversaris?
Aniversaris o números de telèfon o coses que per mi és natural saber els DNIs de tota la família o totes aquestes coses per mi no tenen cap mèrit ni... Però sí, és cert que són... Tinc aquesta facilitat.
Però això ha de tenir un límit també, no? Perquè no deus conèixer de totes les persones.
No. No, però sí que és cert, no sé, és una cosa que faig sense voler, no sé, a l'empresa, per exemple, sé els cognoms de tots els treballadors, no, però és una cosa que no és que faci volent, és una cosa que ve de sèrie, no.
Una persona, però, que dius, home, això, perfeccionista, fins on arriba aquest, com entens el perfeccionisme i com arriba, fins on t'arriba aquest perfeccionisme?
Jo parlo de perfeccionisme perquè sóc una persona a qui li agrada fer les coses bé. De la mateixa manera que sempre dic que una persona, allò que el millor que pot fer una persona és ser bona persona, doncs quan es fa una cosa s'ha de mirar de fer bé. I llavors entenc el perfeccionisme en aquest sentit, de sempre que faig alguna cosa miro de fer-ho bé.
A la feina?
A la feina també.
A casa?
A la casa, a casa.
Allà on vas?
Miro a fer-ho bé, sí.
Que no vol dir obsessió per fer-ho bé?
No. No, jo no crec que sigui una persona obsessiva o no... Si faig el llit, m'agrada fer el llit ben fet, però si no em queda ben fet, no el desfaré i el tornaré a fer. Sí que és cert que miro a fer les coses bé, però no crec que sigui una persona obsessiva.
Per tant, ja l'acostum ja fa que les coses... es facin d'una determinada manera.
Sí.
I en quant a ordre?
L'ordre... Clar, l'ordre a casa és complicat, perquè a casa som cinc i cadascú té la seva manera de fer i són espais compartits. I llavors a mi m'agrada l'ordre, però no sóc una maniàtica de l'ordre i, de fet, si ho fos a casa meva, patiria molt. No sóc una maniàtica, però sí que m'agrada l'ordre.
Per tant, no ets de les persones que si trobes una cosa fora de lloc, si cal, la treus del lloc i la llences a terra, si cal. No.
No, jo vaig recollint tot allò que puc, però moltes vegades tanco portes, miro com a una altra banda, no... S'ha de poder veure.
Això ens portaria a la idea que la Tània és una dona pacient?
Jo crec que sí, que sóc pacient. Sí. Sí, crec que la paciència és una de les meves maneres de fer, sí.
I això, és a dir, fins on t'arriba aquesta paciència?
Doncs potser va amb aquesta idea de no tenir pressa per les coses. Jo, sincerament, crec que tot arriba. Tot arriba i no, no... Per mi, ser impacient no té sentit. No és coherent amb la meva forma d'entendre la vida.
Però a vegades la feina requereix, o inclús la feina, el servei que un pugui fer a casa mateix, doncs requereix una immediatesa de les coses, no?
Sí, jo em llevo d'hora per tenir temps de fer totes les coses, em planifico, a la feina sóc molt endreçada, tinc la meva agenda, tot... evidentment, tens terminis, tens tot miro de complir-ho. Però no crec que la pressa sigui una bona companyia. No crec.
Per tant, fas allò de vista-me despacio que voy de prisa.
Sí, sí, seria una bona...
Per tant, d'alguna forma, ets una persona que no t'inquietes, el dia a dia no et porta cap inquietud especial. Vas fent el que toca fer fins allà on es pot fer.
Sí, sí. De fet, aquesta seria una bona manera d'explicar com és la meva vida, que és aquesta, d'anar fent i d'anar resolent i d'anar trobant. I per mi la vida és això, no? Esperar i trobar i anar vivint. No tinc pressa ni...
I al final del dia acabes havent fet tot allò que t'has proposat fer.
Al final del dia acabo esgotada, molts dies acabo dient als meus fills, si us plau, no em parleu més, no puc més, acabo esgotada de totes les coses que haig de fer, però sí, jo acabo tranquil·la, dormo tranquil·la i acabo bé el dia.
T'hagués agradat ser metgessa?
M'hagués agradat moltíssim estudiar medicina.
Però això és una, diguem, és un desig o un... D'ara o ja de quan eres, diguem, adolescent?
De quan era adolescent ja el tenia. De fet, jo vaig estudiar el batxillerat científic perquè aquesta era la meva idea. Volia estudiar medicina, volia ser forense. I el que em va passar és que vaig conèixer el que ara és el meu home. Vaig conèixer el Germán. I llavors, aquell últim any de segon de batxillerat, tota la meva perspectiva va canviar. Llavors vaig començar a pensar, un dia, jo amb aquest home, de seguida el vaig veure el pare dels meus fills, vaig entendre-ho de seguida, que era ell, i vaig pensar que no m'encaixava l'estudi de la medicina i després la seva pràctica amb aquell tipus de vida a la que jo m'estava sentint cridada. I vaig pensar, doncs, canviarem i farem una cosa molt pràctica. I vaig començar a mirar i vaig fer l'enginyeria.
Perquè ell també tenia uns estudis semblants.
No, ell és mecànic. No era tant per estar en sintonia amb els seus estudis o amb la seva manera de fer, era més una visió de què vull fer amb la meva vida. I de veritat jo tenia aquesta vocació de veure'm mare, sobretot mare. I llavors volia fer una família amb ell i vaig pensar que si continuava amb la idea de fer medicina no acabaria d'anar...
O sigui, vas prioritzar, diguem, la família per sobre del teu servei, d'alguna manera.
Sí, d'aquella vocació que sentia, més professional, vaig decidir prioritzar la família, sí.
Però poder més gratificant, no?, aquest el tipus
de... De vegades ho he pensat, potser el que hagués estat una bona doctora i no he fet allò que per lo que jo estava feta, però no és una cosa que em preocupi especialment o que fins i tot m'havia plantejat el fet d'estudiar abans de tenir el tercer fill, m'havia plantejat el fet de poder fer medicina, però ara mateix no tinc altres prioritats.
Per tant, la dedicació a la família en primer lloc, el treball com un complement necessari.
Exacte.
que és un treball que ja en parlarem després, que també d'alguna forma t'hi sents realitzada d'alguna manera, no? Uh-huh. Amb responsabilitat també, pel que comentàvem abans. Però el teu somni, el somni és ser feliç, però això què vol dir per tu ser feliç? Perquè tothom vol ser feliç.
Tothom vol ser feliç. Doncs sí, i per mi és un somni perquè... Però és un somni real, no és allò de dir una idea molt llunyana de què seria ser feliç, no. Jo de veritat tinc aquest anhel de llevar-me i sentir-me tranquil·la, contenta, feliç. Aquesta paraula que engloba tantíssimes coses, no? De fet, vaig passar molts anys buscant la felicitat, perquè no acabava de trobar, tenia una mena de buidor a l'interior i no acabava d'omplir aquesta buidor i buscava aquesta felicitat. I jo crec que ara per ara l'he trobada.
Tindrem ocasió de parlar-ne, perquè un dels fets que dius que van suposar un canvi en la teva vida va ser precisament un terrabastall, diguem-ho així,
sí,
a la qual un intenta trobar un horitzó,
sí,
i dius, i sembla que l'he trobat.
Exactament.
No?
Sí, sí, sí.
Farem nosaltres una primera pausa per escoltar El Caballo Viejo de Roberto Torres.
El caballo no puede perder la flor que le da.
El amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no lo obedece a freno ni lo para un pasar rienda. Uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario. Cuando las
Bé, estem escoltant El Caballo Viejo de Roberto Torres, que és la primera de les cançons escollides per la Tània Cavalcante Ruiz, que és el nostre estil d'aquest vespre. Jo em pregunto, què t'agrada més, la lletra o la música d'aquesta cançó?
M'agrada el conjunt. Per mi, Aquesta cançó, més enllà de la lletra, no l'he escollit pas per la lletra, és per allò que em recorda, aquesta cançó. Quan em vas dir que em volies entrevistar, jo pensava, bueno, doncs, què volen conèixer de la Tània? Doncs vaig pensar, d'on ha sortit, no? I evidentment, doncs, els meus pares. Aquesta cançó, per mi m'emociona perquè em recorda quan nosaltres estàvem... Jo vaig ser la primera dels dos fills que tenen. Vivíem els meus pares en un pis de Sabadell, un pis molt petit, i al meu pare sempre li ha agradat moltíssim la música i sempre ha estat molt aficionat a posar música a casa, a posar-la forta. I jo recordo moltes cançons que ell escoltava i aquesta n'era una. I llavors és una cançó que per mi em recorda, doncs, aquella època d'infantesa, molt feliç, molt petita, eh? Devia tenir, doncs, això, 4, 5 anys, que encara estava en aquell pis. I em recorda l'origen de la Tània.
Són aquelles músiques que queden, per tant, queden ficades a dintre i no hi ha manera, no?
Sí.
Escolta, abans m'ha acabat una mica la conversa dient, de la primera part, que el teu somni era ser feliç, però llavors això ho lligava amb el que és la vida, deies, un caminar, un viatge. Per tant, deia, felicitat no és un final, sinó és el teu caminar.
Sí. Jo no puc entendre la felicitat com un destí, perquè no podríem gaudir del viatge. No. La felicitat ha de ser la manera de viure, a ser el modus vivendi, perquè si no, no tindria cap sentit. No ho vull com una quimera que haig d'aconseguir, ho vull com una manera de viure.
I llavors, què necessites per fer aquest camí? Quin bagatge et cal?
Jo necessito... No crec que sigui una persona que necessita grans coses o moltes coses. No sóc una persona materialista. Necessito... Sóc molt fan de la meva família. Parlava dels meus pares, ara també, doncs, evidentment, del meu home, dels meus fills. Necessito la meva fe, necessito poques coses, però coses que realment m'aportin valor, coses que per mi són les coses importants.
Perquè em deies, sóc una persona sòbria, m'agrada passar desapercebuda.
Mhm. Sí, no m'agrada sentir-me protagonista ni m'agrada cridar l'atenció. No.
En un d'aquests, diguem, canvis en la vida, dius, va haver un moment que dius, van marcar un abans i un després.
Uh-huh.
I això, em deies la paraula conversió.
Sí.
Ens en pots parlar una mica de com et senties i què vas trobar?
Sí, doncs és molt adient, ara que estem a Pasqua. Sí, tot va relacionat amb això que ara parlàvem, d'aquesta buidor, aquest buit que jo sentia que tenia. Jo aparentment tenia una vida, doncs, privilegiada, podríem dir. Un bon treball, tenia casa, tenia el meu home, estàvem casats, teníem fills. Feia moltes coses, feia esport, feia activitats, tenia amics. Una vida amb tot allò que es pot necessitar. Però interiorment sentia un espai que no estava emplenat. Sentia, o sigui, realment la meva sensació era de buidor, d'un buit. Estava en búsqueda. I llavors vaig començar a buscar per tot arreu. Vaig començar a fer moltes coses. He fet molts cursos de moltes coses. Programació neurolingüística, feng shui, chakras, cursos que es deien literalment en busca de la felicitat. O sigui, jo tot això ho buscava per tot arreu. Però no acabava de trobar, o sigui, trobava filosofies, trobava coses que m'agradaven, que m'encaixaven, però eren efímeres, no eren duradores per mi, no eren capaces d'emplenar aquesta buidor. I llavors, doncs va ser ara fa 10 anys, el 2016, vaig poder viure un recés d'Emmaús. I arrel d'aquesta vivència, doncs vaig retrobar-me amb una fe que tenia de petita, jo sempre, bueno, catòlica com tothom, que en aquest país doncs gairebé tothom doncs per costum i per doncs és catòlic, però no era ni molt menys una família de catòlics practicants, no. Llavors em vaig poder retrobar amb una fe molt autèntica, molt, vaig poder emplenar, però con creces, aquesta buidor que jo tenia i que ara doncs ja no tinc, ja no sento.
Ara m'has entrat amb la curiositat. Com es concreta aquest dir això a un planet, un buit?
Per ser una manera, o sigui, una cosa molt, molt, molt concreta és que jo doncs vaig sentir que Jesús m'estimava tal com sóc. O sigui, jo, potser això que parlàvem del perfeccionisme o potser això que parlàvem de, no, de passar desapercebuda, no sé ben bé què és, però jo, així com puc ser molt, molt comprensiva amb les persones, amb la persona que menys comprensiva sóc, probablement sigui a mi mateixa. Llavors, sempre he tingut aquesta manera de ser, de no mereixer. Llavors, un de vegades se sent que no es mereix de ser estimat. No per la parella, sinó de ser estimat en general. No? I sense saber-ho, doncs aquesta era la meva situació. Jo no m'estimava jo i no creia que realment mereixés que ningú m'estimés. I llavors, gràcies a aquesta conversió, a aquest apropament que vaig tenir doncs a la fe, vaig descobrir que sí, que sóc digna d'amor i que realment la Tània doncs, és una persona que es mereix que se l'estimin.
Això ho vas fer-ho amb aquest grup de Maús, que és un grup, diguem, un grup de persones que es troben, fan recessos, no?
Sí, és un recés vivencial que dura un cap de setmana. No és exactament un grup, ni és més aviat són uns recessos que es fan des d'allà fa...
Una comunicació, suposo.
Sí, és una trobada, és un recés vivencial, molt testimonial de compartir. I és una vivència realment d'un cap de setmana. Sí, però per mi va ser trencador, per mi va ser realment un canvi important.
El que passa que pel que em deies, és a dir, clar, suposa un canvi, vol dir que amb la teva vida que ja feies i que segueixes fent, alguna cosa ha canviat.
Han canviat molt poques coses. Jo continuo tenint dificultats, continuo amb la mateixa família, continuo, però ha canviat la meva manera de percebre, sobretot de percebre la vida. Quan parlàvem abans, tens pressa? No tinc pressa, perquè aquesta tranquil·litat, el sentir-me plena, això m'ho ha donat la fe. I ara tinc una altra manera de viure la mateixa vida. Les meves circumstàncies no han canviat. No, jo no he canviat ni de feina ni de en sala com aquest moment de la meva vida és la mateixa. Però la meva forma de viure sí, és diferent.
Com cultives llavors tu aquest canvi? Com el cuides?
Jo vaig descobrir, això sí que va ser un canvi. Jo sempre, potser amb aquesta cosa de no sé, jo sempre he preferit la individualitat. L'individu està... No m'agraden els grups, no m'agrada... O sigui, i, de fet, una de les coses que vaig descobrir va ser la comunitat. El fet de pertànyer a una comunitat en el sentit de tenir altres persones amb qui compartir aquesta manera de fer, aquesta manera de viure. I llavors jo això ho he pogut trobar, per exemple, doncs en el grup de la parròquia, aquí a Castellà.
Una mica dedicant-te en els diferents serveis.
Clar, això va venir després. A mi, moltes vegades, el meu home així em diu és que jo no me casé con una catequista. Clar, jo, a mi, qui m'havia de dir que jo acabaria fent de catequista, que ara mateix ho estic fent, jo mai no m'ho hagués imaginat. O sigui, no... Però, doncs això, la vida m'ha anat portant i és una de les coses que jo m'he trobat. És un dels regals que he tingut després de la meva conversió.
I ara que parles del teu entorn més immediat, sí. Bueno, i com s'ho pren el teu entorn?
Doncs el meu entorn va haver-hi de tot, va haver-hi de tot. Els meus fills van estar encantats, per exemple, perquè jo vaig sortir del recés dient jo he descobert que jo quiero ser mejor persona, mejor madre, mejor... Els meus fills estaven encantats.
Home, clar, fet així, sí. Sona bé.
Sí, sí, sí. Però, bueno, doncs, per exemple, el meu home, que és ateu, que no creu, i que, doncs, per ell va ser un trasbals, va ser un canvi, va ser, ui, què ha passat amb aquesta mujer, no? Que me l'han canviada. Bueno, sí que és cert que va ser un canvi sobtat, però, mica en mica, han passat els anys, ja han passat ja 10 anys, i com que tot ha anat assentant-se i normalitzant-se, doncs ja és una vivència.
Per tant, després d'un trasbals general, uh-huh, ve una estabilitat, que és la que un,
exacte,
diguem, assumeix com a vivència, no?
Exacte.
I això ho cuides a través, diguem, de la comunitat parroquial?
Sí.
I suposo que a nivell personal també?
També. Jo, sobretot, més enllà d'anar a missa, evidentment, de poder participar, doncs, tot allò que se'm requereix de parròquia, doncs, sempre que puc, miro de poder col·laborar. A més, també, faig uns exercicis ignasians un cop l'any. Marxo amb un grup de les HAM, un grup de monges de Madrid, i faig aquest exercici de silenci. I llavors és cultivar aquesta fe i aquesta vivència interior.
Bé, nosaltres, després d'escoltar el teu testimoni, d'alguna manera, doncs escoltarem La Fuerza del Corazón d'Alejandro Sanz.
Siento por ti que tenerte no basta. ¿Qué es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión? ¿Qué será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos? Será la fuerza del corazón.
Estem escoltant La Fuerza del Corazón d'Alejandro Sanz, la segona de les cançons escollides pel nostre estil d'aquest vespre, la Tania Cavalcante Ruiz. Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz. Sí, m'encanta l'Alejandro Sanz. m'encantava de nena, estava bojament enamorada de l'Alejandro Sanz, però no, aquesta cançó no l'he escollit per això, l'he escollit perquè va ser la primera cançó que vaig ballar amb el meu home. El primer dia que ens vam conèixer a una discoteca d'aquí de Sabadell, i que abans les discoteques es feia allò de les lentes. Llavors va ser la primera cançó que vam ballar, i ja des d'aquella nit que ens vam conèixer, doncs ja ens vam fer nòvios. I ja, doncs, això va ser el 97.
Però també va ser una, diguem, un, no sé, un cop de cor.
Un cop de cor, sí. Adient amb la cançó.
Un amor a primera vista.
Sí, 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 sí. Realment va ser un amor a primera vista. Sí, sí, sí.
I llavors, Alejandro Sanz sempre el record, no?
Sí, sí, sí. Va estar present al nostre casament, a tot... Bueno, sí, 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 és sempre
tant,
el record.
Quan hi ha un motiu per celebrar, per recordar, o per fer les paus, no. Aquí sí. Tenim, doncs, la força del corazón.
Exacte.
Bé, però tu vas néixer a Sabadell l'any 1980. Uh-huh. De fet, el 89 ja vau fer amb la família el trasllat aquí a Castellà del Vallès. Uh-huh. I llavors, pràcticament, ja has viscut sempre, llevat d'uns anys que vau viure a Terrassa per motius, bàsicament, de la feina, no?
Exacte. Sí, quan ens vam casar, vam anar a viure, el primer pis que vam comprar va ser a Terrassa, sí. I després, amb el segon fill, ja vam tornar cap a Castellà.
Escola del Bonavista, a l'Institut de Castellà, amb el canvi en aquell moment del programa educatiu. I llavors estudies a l'UPC de Terrassa, Enginyeria Industrial Química, passant per diferents... diguem, per diferents tipus de treball. Em deies responsable de qualitat productiva, de productes, tècnica de prevenció de riscos, em deies, i l'última, responsable de sistemes de gestió. Aquí, cada vegada, més augment de responsabilitat.
Sí, sí, realment la meva carrera, doncs, ha anat en ascens. Sí, realment, cada vegada he anat agafant més responsabilitat a la feina, sí.
I potser, a veure... al principi més tècnica i al final més mediambiental.
Sí, actualment la feina on estic és una feina tècnica, perquè al final és la vessant és, evidentment, és tècnica, però tinc una vessant molt de gestió. Moltes vegades la meva feina és resoldre problemes i posar aquelles gotes d'oli on cal.
Explica'ns una mica més, perquè jo amb això ja m'he perdut.
Sí, una empresa, doncs, jo de vegades ho entenc com una gran família. Hi ha moltes coses que funcionen soles, que la inèrcia de molts anys, doncs, fa funcionar perfectament, i d'altres que necessiten, doncs, una mica més d'ajuda. I aquestes coses van canviant. Llavors, la meva feina és molt transversal, no, perquè jo, doncs, és una feina que realment m'agrada, no és gens avorrida, perquè no, cada dia fas coses diferents. Jo, com a qualitat, doncs, moltes vegades la meva feina és resoldre aquests problemes que surten a producció.
Llavors, a veure, per entendre'ns, estem en una empresa en la qual feu productes.
Sí, nosaltres, l'empresa on estic, el que fem són embalatges de cartró ondulat. Llavors treballem per tots els sectors, des d'alimentació fins a automòbil, e-commerce, per tota classe de clients.
Un tipus d'embalatges que estudia cada vegada més, d'alguna forma, doncs, el medi ambient, que no repercuteixi negativament al medi ambient, també una mica de prevenció ja, avançar-se una mica al que es necessita, imagino, no?
Sí.
I llavors la qualitat aquesta, que se suposa que no ha de ser de qualsevol manera, vull dir.
Clar, sí. El que has de mirar sempre, doncs, evidentment, la funcionalitat del producte i tota aquesta vessant a nivell mediambiental, doncs, tenim certificats com és el FSC, que és un certificat que cuida especialment, doncs, des de l'origen de la matèria primera, doncs, que tot el procés del producte estigui, doncs, causi el menor impacte a nivell mediambiental.
I això, per tant, Has parlat del cartró, però també intervenen plàstics o...
Nosaltres no. Nosaltres només treballem amb cartró ondulat. Sí, no, no treballem amb plàstic.
Sí, tot el cartró i els seus derivats, per entendre'ns,
sí,
no?
Sí, paper i cartró, sí.
Per tant, el que busqueu és una matèria prima, que també ha de ser d'un tipus determinat, i buscar aquí una mica com es posa a la pràctica el sistema, no?
Exacte. Sí.
Per tant, vol dir, imagina una feina que no has d'estar mai quieta. O estàs sota, a darrere una taula.
Estic a darrere d'una taula, perquè moltes vegades d'avui dia tot va amb ordinador i estic amb el telèfon i estic, però també també tens això, el poder estar a fàbrica, el poder també tenir doncs, moltes reunions de gestió, de poder organitzar, de... Sí, realment no paro, com a mínim mentalment no paro quieta.
I atendre clientela o així també és una cosa vostra, gestió aquesta?
També, quan hi ha problemes amb els clients, doncs també, evidentment, també els has d'atendre.
Sí. I el dia que hi ha un problema amb els ordinadors i amb les màquines, què?
Doncs també, estem per tot, xica para todo, estem per tot.
Mantens la compostura de la que hem parlat?
De vegades és una cosa que sembla senzilla, però no ho és. El fet de només estar tranquil quan hi ha un problema ja és un què.
Ja és una primera solució.
Sí.
I a vegades no tothom respon igual, suposo.
No. I de fet, en moments de crisi et sorprens perquè de vegades mai no t'esperes la reacció d'aquella persona o... Sí.
Hem fet referència també a la qüestió de, diverses vegades, casada, mare de tres fills, tres nois.
Tres nois.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Jo sempre li dic a Germán, és que no sabes hacer niñas. Tres homes.
M'hagués agradat tenir noies.
M'hagués agradat. Ara espero a veure que... Perquè sempre ho dic bueno, ja me traeran nueras, perquè... Sí, les espero.
Bueno, perquè, és clar, l'experiència de tenir xicots és diferent de tenir noies, eh? A casa vostra éreu noies? A casa
no, jo tinc un germà. Tinc un germà i llavors érem noi i noia.
Sí. Per tant, s'ho vam poder equilibrar
sí,
bastant
bé. Sí, més equilibrat. Sí.
Bé, i llavors, com portes tu l'educació dels fills?
L'educació dels fills.
Bueno, amb el Germán, clar.
Amb el Germán, sí, sempre. Sempre de la mà. Doncs jo, com a mare he pogut viure, he tingut la sort de poder viure dues maternitats diferents. Perquè jo tinc els meus dos primers fills, que es porten poquet, dos anys i poc més, però el tercer té molta diferència d'edat amb els altres. Llavors, vaig tenir l'Aitor i l'Eric amb 27 i 29 anys, vaig tenir una vivència d'una maternitat primerenca, jove, amb moltes ganes, amb molt poca experiència, i vaig poder tenir una vivència. Dos molt seguits. I després va venir el Leo, que té una diferència de 9 i 11 anys amb els dos grans. I ha estat una vivència, el Leo el vaig tenir amb 38 anys. Una maternitat totalment diferent. Molt més de... Hi ha molta experiència, tranquil·litat i de gaudir. No només jo, el Leo sempre dic que és el regal, un regal pels altres quatre, no? que som a la família.
Aquí parlàvem també de que eres una persona que t'indignava la maldat.
Sí. Sí. No puc entendre. Això és una cosa que em supera. No puc entendre la maldat de les persones. És una cosa que no...
I dèiem al mateix temps que eres sensible al patiment. Per tant, quan deus veure a la televisió les notícies actuals de l'Iran i Estats Units
miro
i Israel...
Poc. Miro poc la televisió. Miro poc la televisió, escolto la ràdio, però de veritat que dosifico, perquè no... Realment això que diuen és que no hi ha una notícia positiva. És que, no, és que realment costa de... Això és un patiment. He tingut èpoques de patir massa per aquests temes i llavors no miro gaire les notícies.
Però això no és una evasió?
És una evasió, sí que ho és. és un escollir, és un escollir. Llavors, quan ets molt empàtic, de vegades has d'escollir quines són les teves guerres.
Perquè, a part d'això, com a aficions, llegeixes i jugues a pàdel. Sí. Quins són els teus temes preferits?
A mi m'ha agradat sempre llegir. Jo la lectura, des de ben petita, sempre m'ha agradat. I m'agrada qualsevol cosa. O sigui, qualsevol cosa que evidentment, després tinc autors que m'agraden més, tinc llibres que m'encanten, tinc... no repeteixo això, sí que no... O sigui, m'agrada llegir molt. I el tema del pàdel és totalment... o sigui, l'única cosa que busco és divertir-me. És una estona que passo fent un esport que m'ajuda físicament i que m'ho passo molt bé.
I desconnectar.
Llavors, desconnectar, totalment.
Però la lectura també deu ajudar a desconnectar.
Sí.
Però com jo et deia, què llegeixes? Quin tipus de lectura? Novel·la? Llegeixes cosa més de reflexió?
M'agrada molt la novel·la. M'agrada molt la novel·la negra, que és una mica de vegades quan veig o escolto els podcasts de crims o, i els meus fills, sobretot l'editora, em diu però no entiendo, ¿cómo te gusta esto? Com que no encaixa. I sí, o sigui, realment és un tipus de lectura que aquesta esbrinar, sobretot tot allò que hi ha darrere d'esbrinar, que és el que ha passat, doncs em crida molt l'atenció. M'agrada molt de poder llegir.
Nosaltres sí que haurem d'escoltar ara la Marcela Caudara en Supe que m'hi amaves.
Des del principi quan te necessité. Desde el momento cuando la mirada se desde ese día cuando sola me encontraba cuando tu mirada en mí se fue a poner supe que me amaba. Que buscabas más de mí que mucho tiempo me esperaste y no llegué supe que me amabas aunque huí lejos de tu casa yo estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro fue tu voz en el silencio cada día me atraías hacia ti supe que me amabas lo entendí y supe que
estem a escoltar Supe que m'hi amaves de Marcela Gaudara, que és la tercera de les cançons escollides pel nostre estil d'aquest vespre, la Tània Cavalcante Ruiz. I aquesta tercera cançó?
Aquesta tercera cançó és una cançó que vaig descobrir en el recés de Maus i que no podia parar d'escoltar quan vaig sortir d'allà, perquè era una manera de... O sigui, daven el clavo amb tot el que havia sentit, no? De descobrir, doncs, de descobrir-me estimada i com vaig sentir aquesta crida per la seva part de tornar, doncs, a la casa del pare.
I nosaltres encararem de seguida la recta final d'aquest programa, no? Però d'alguna manera jo em preguntava, a veure, com explicaries tu el fet que em deies que el que desitges de veritat, el que tu és per tu és fonamental, és procurar intentar ser bona persona.
Això de
què
ser...
vol dir ser bona persona?
Sí, això de ser bona persona, bé, et parlava abans dels meus pares, els meus pares són l'origen i jo els hi dec tot a ells. I això de ser bona persona, per mi el model sempre ha estat el meu pare. El meu pare és la bona persona, és el meu model. Una persona que és honesta, és una persona que és bondadosa, mai no veuràs que faci mal a ningú, qualsevol que pugui l'ajuda. I per mi sempre havia estat aquest el model de ser bona persona. I quan jo parlo d'això, doncs realment en qui penso és en ell.
Quan parlàvem de castellà em deies és que castellà és... Soc patriota de castellà.
Sí, sí que ho soc. Sí, jo castellà me l'estimo. Me l'estimo perquè és el meu poble, tot i que vaig néixer a Sabadell, però jo me l'estimo castellà. M'estimo castellà i m'estimo la seva gent. Sí.
Entrem amb les preguntes respostes finals. I com veus tu les persones? Com som les persones?
Bones, per naturalesa. Som bones.
I quin valor dones a la família?
Moltíssim. És fonamental. Per mi la família és el pilar, el pilar fonamental.
Com són per tu o què són per tu els amics?
Els amics són, bueno, ho diuen moltes vegades, no? Aquella família que tu esculls. Jo tinc pocs amics, però molt bons amics.
Què valores del poble castellà?
De castellà valoro el poder anar caminant a qualsevol lloc, el poder sortir al carrer i saludar la gent perquè la coneixes. M'agrada castellà.
Digue'm un poble per viure que no sigui castellà, que sigui poble.
Que sigui poble, Sant Quirze.
Com veus el país?
El veig... Necessita mejorar. Això que li diuen ara els nens, les notes que posen, no? Necessita mejorar.
Què en dius de la política?
No sóc gens política. No m'agrada gens la política perquè no aconsegueixo trobar el meu lloc. No m'hi trobo en cap dels polítics.
Què és per tu la religió?
Per mi és una manera de viure.
Com veus el món?
El món el veig amb esperança.
Com t'afecta el canvi climàtic?
M'afecta com a tots, m'afecta molt, perquè al final és la nostra casa la que estem triturant i la que estem malbaratant.
Què és l'amor?
L'amor és el sentiment més important, és el secret, és la clau.
Com veus la mort?
Ara per ara no la veig com un final ni m'espanta gens. Trobo que és un trànsit i que forma part de la vida.
Encara que ja n'hem parlat, com veus la felicitat?
La veig amb aquesta tranquil·litat i amb aquesta manera de sentir-te bé amb tu i amb la resta.
Et sents voluntària?
Em sento voluntària. Soc voluntariosa i sempre que puc miro d'ajuda amb tot allò que puc.
Si tinguessis diners?
Si tingués diners, viatjaria amb els meus fills als Estats Units, que els hi dec el viatge.
Has pensat alguna vegada en escriure un diari?
He pensat i de fet ho he fet.
I ho fas o no?
Ara no ho faig, però ho he fet.
Per algun motiu no ho fas?
Per falta, potser, de rutina, per falta de rutina, segurament.
Utilitzes el mòbil?
L'utilitzo. No sóc molt fan del mòbil, però m'agrada utilitzar-lo, sí, per allò que cal.
Com veus el teu passat?
Bé, el veig com allò que ha estat necessari per ser qui sóc.
I des del teu present, com veus el futur?
Amb moltes ganes, amb molta esperança i esperançada amb això que ha de venir.
Digue'm, a qui escriuries una carta?
Adéu.
Una persona admirada que no sigui propera.
Una persona admirada. No penso en ningú ara mateix.
Dèiem, a qui faries un petó?
A qui faria un petó? Els meus pares faria un petó. No sóc molt de petonejar i els beso poc.
De fet, parlaves de... Et deia petons o abraçades i de seguida m'has dit abraçades.
Sí.
A veure, acabem encara un plat de cuina.
Fricando.
Una vivència.
Una vivència. Tot allò que sigui compartir.
Un llibre?
El loco de Dios en el fin del mundo.
Com t'agradaria ser recordada?
Com una bona persona.
Fins aquí l'estil de la Tània Cavalcante Ruiz. El nostre estil d'aquest vespre. Moltes gràcies. Adéu-siau. Bona nit. Y fins dimarts vinent.
Lejos de tu casa, yo me fui.